hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però, com ha dit el col·lectiu, doncs, si això doncs, és insuficient, hem d'anar a aconseguir més coses.
Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant. Valorem totes aquestes millores que hem tingut aquest curs i continuem a través d'aquestes meses treballant perquè en vinguin més.
Els dos sindicats majoritaris a l'Hospitalet en l'àmbit educatiu, USTEC i Comissions Obreres, fan balanç de les reivindicacions aconseguides i reflexionen sobre com han d'avançar les negociacions, tot plegat després d'un curs marcat per les mobilitzacions i les vagues dels docents. Bona tarda, de seguida ens centrem en el balanç que fan del curs els sindicats a l'Hospitalet, en el dia que també parlarem de l'actualitat municipal amb l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Això serà d'aquí una estona. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Una adaptació de l'òpera dels Tres Rals posa punt final al taller d'estiu d'Aplaudit i Teatre. En dues setmanes, els joves actors i actrius han muntat, preparat i escenificat una obra des de zero, tot plegat amb l'objectiu que infants i joves de la ciutat s'uneixin per actuar dalt d'un escenari. Després d'alguns dies de treva amb una calor més controlada, torna una nova onada de calor que s'allargarà gairebé durant tota la setmana. Segons les previsions del Meteocat, les màximes es mouran entre els 33 i els 38 graus a casa nostra. En aquest context, Protecció Civil demana extremar les precaucions. El Tour de França ha passat aquest cap de setmana per la carretera de Collblanc i ha reunit centenars d'aficionats que esperaven amb entusiasme veure alguns dels millors ciclistes del moment. La jornada ha deixat imatges poc habituals a l'Hospitalet, convertida per unes hores en un escenari d'una de les competicions esportives més seguides del món. Després d'un curs educatiu marcat per les mobilitzacions i les vagues dels docents dels dos sindicats majoritaris a l'Hospitalet, USTEC i Comissions Obreres fan balanç de les reivindicacions que han aconseguit i també reflexionen sobre com han d'avançar les negociacions a partir d'ara.
El mes de juny va posar punt final a un curs educatiu especialment convuls, marcat pel malestar en el sector. Els docents s'han mobilitzat i han fet fins a 25 jornades de vaga per reclamar millores en els sous, reducció de les ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva.
Hi ha molts grups de la ciutat que tenim per sobre de la ràtio que marca la llei, no? Tant a primària com a secundària, i després, a part d'aquesta sobreràtio, tenim grups bolet, que són grups extraordinaris per absorbir tots els alumnes que van arribant.
Una altra qüestió que nosaltres hem vingut denunciant a l'Hospitalet és la falta d'equipaments que té la ciutat. És una cosa que no permet, per exemple, doncs, el fet de poder reduir significativament les ràtios. Hi ha centres doncs, que no poden, tot i ser centres de màxima complexitat, no poden ni desdoblar.
Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions Obreres i UGT. Al maig va arribar un segon principi d'acord amb l'USTEC i professors de secundària, els sindicats amb més representació. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. Segons Comissions Obreres, això suposarà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat.
Això vol dir que als serveis educatius hi haurà un augment de 3 psicopedagogs més, 2 logopedes, 3 assessors LIC, que són els de llengua i cohesió social, un tècnic. A més, s'obriran 2 CIEs més, que van acompanyades de 4 professionals, 3 CIEs plus més a la ciutat, acompanyades de 9 professionals, i tindrem 3 integradors socials més a la ciutat, un educador social i 4 manys. A més, el departament s'ha compromès a que el 100% dels centres públics de la ciutat tinguin com a mínim una aula d'acollida.
Nosaltres, suport a tot el que és la inclusiva, creiem que, tot i que és insuficient l'acord de maig, hem fet un salt qualitatiu i haurem de lluitar per incrementar doncs, aquestes places.
El curs ha acabat, però no el malestar dels professionals ni les demandes per millorar el sistema educatiu, tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant.
Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però, com ha dit el col·lectiu, doncs, si això doncs és insuficient, hem d'anar a aconseguir més coses.
Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant. Valorem totes aquestes millores que hem tingut aquest curs i continuem a través d'aquestes meses treballant perquè en vinguin més.
I avui ens acompanya a l'informatiu per parlar sobre l'actualitat de la ciutat l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós. Bona tarda.
Bona tarda.
A un any d'eleccions, podríem dir d'aquí a un any, aquestes eleccions municipals, una mica com es planteja aquest darrer mandat aquí a l'Hospitalet?
Bueno, doncs la veritat és que acabant d'aterrar molts dels projectes que vam engegar, especialment ara fa 2 anys, quan vaig prendre la possessió com a nou alcalde de la ciutat, i amb la voluntat de que continuïn, no?, el seu procés, perquè la gent també pugui veure doncs, aquests compromisos com van evolucionant, i després doncs, afrontar de la millor de les maneres, no?, aquest any electoral tan important pels municipis, tan important per la ciutat de l'Hospitalet, per definir quin és el model de ciutat que volem, i a partir d'aquí, doncs, amb tota la il·lusió i totes les ganes del món de poder estar a prop dels ciutadans, com fins ara, i que puguin d'alguna manera doncs, continuant recolzant el projecte socialista.
Fa una setmana, en el ple municipal del mes de juny, es va fer efectiva doncs, la renúncia al càrrec de dues regidores de socialistes que formen part de l'equip de govern, com la Cristina Santón i la Olga Gómez, i per tant ara s'ha de reestructurar doncs, aquest govern municipal, una mica com encara aquest nou procés.
Bueno, doncs, ha estat una decisió personal d'ambdues regidores que hem de respectar, que evidentment doncs, els hi ha la situació personal que estaven vivint els ha abocat a prendre aquesta decisió, una decisió valenta perquè és deixar una responsabilitat amb la qual tenien un compromís i un estima a la seva ciutat, i l'únic que fem en el govern doncs entraran dos persones noves de la llista, i a partir d'aquí doncs una reestructuració mínima, perquè l'aposta que vam fer amb la nova organització municipal està funcionant, està donant els seus fruits, però és veritat que al final quan hi ha algunes companyes, com en aquest cas, que tenen competències, surten, has de recol·locar i repensar d'alguna manera perquè algun company o alguna companya nova doncs, pugui assumir aquestes competències i no hi hagi un buit. És el que he fet, i a partir d'aquí, doncs, amb tota la normalitat d'un govern consolidat, d'un govern seriós i un govern que el que pretén és governar.
Parlàvem de projectes estratègics de la ciutat. Un d'aquests grans projectes que va anunciar precisament fa 2 anys quan va prendre possessió del càrrec va ser el Pla de Regeneració Urbana del Samuntà. En aquest ple, el darrer ple aquest del mes de juny de la setmana passada, l'oposició va rebutjar la proposta del govern per invertir aquests 21 milions d'euros inicials per començar doncs, ja a fer doncs, tot un seguit d'accions. En el seu moment va dir que igualment es tiraria endavant doncs, totes aquestes accions. Quins són els passos a partir d'ara?
Sí, es tirarà endavant perquè evidentment és un projecte que a més és un projecte de ciutat i és un projecte estratègic també pel govern de la Generalitat de Catalunya, i per això en formem part les dues administracions d'aquest consorci que és l'encarregat de tirar endavant totes aquestes polítiques. Tirar endavant perquè hi ha una voluntat del govern municipal i hi ha una voluntat del govern de la Generalitat, i tirar endavant perquè a més els pressupostos de la Generalitat de Catalunya que s'han aprovat la setmana passada també recullen una aportació inicial per aquest primer any de 3 milions d'euros. Per tant, i nosaltres, evidentment, estudiarem altres fórmules per fer arribar dels pressupostos municipals que vam aprovar a principis d'any doncs aquesta aportació. Perquè el més important és que tota l'acció i totes les polítiques públiques que han d'arribar al barri de Samuntà es tirin endavant. Més enllà del tacticisme i més enllà de la voluntat de bloqueig de les forces polítiques d'aquesta ciutat, nosaltres hem de continuar governant, nosaltres hem d'aportar solucions, hem de tirar endavant totes aquelles accions que considerem que són necessàries per revertir una situació de complexitat, per generar igualtat d'oportunitats, i per tant les fórmules que ens permet la llei són les que utilitzarem per fer arribar els recursos. El Consorci està preparat per tirar endavant aquestes polítiques, i per tant el més aviat possible començarem a explicar allò que havíem d'haver explicat la setmana passada, però que, com deia, per un càlcul electoral de les forces polítiques de l'oposició i no una voluntat de construir i de sumar, doncs ho han aturat momentàniament.
Una altra qüestió que hem parlat també diverses vegades és el tema de la seguretat aquí a la ciutat. Després de mesos d'increment de delictes a l'Hospitalet, les darreres dades que ofereix el Ministeri d'Interior que fan referència al primer trimestre d'aquest any 2026 indiquen que la criminalitat a l'Hospitalet ha baixat un 8% respecte el darrer trimestre de l'any passat, la posada en marxa de diferents dispositius com l'operació Bastió, també doncs, l'efectivitat del pla Nautilus, també doncs, en aquest cas per als bars i equipaments d'oci nocturn, estan fent la seva feina i fa precisament que aquests delictes a la ciutat doncs, no creixin tant com fins ara, sinó que vagin cap a la baixa.
Jo ho vaig dir des del primer moment, madura, fermesa, però necessitàvem de temps, perquè revertir una situació com aquesta no era fàcil i no seria ràpid. Jo crec que amb la implicació de totes les administracions amb competències en l'àmbit de la seguretat, com són els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i també la Guàrdia Urbana, la situació d'haver tancat per fi un conflicte laboral amb la nostra Guàrdia Urbana i amb la incorporació de nous agents de Guàrdia Urbana, com la incorporació de nous agents de Mossos d'Esquadra i aquesta presència contínua a la ciutat, amb més elements no només policials sinó administratius per poder tancar, per poder sancionar, per poder perseguir aquells que també amb les seves activitats generen incivisme, generen inseguretat i generen una activitat que no és lícita a la nostra ciutat, doncs la situació es revertiria. Jo vaig demanar paciència, jo crec que els ciutadans ho estan veient, ho estan agraint, però això no implica que baixem els braços, que ens relaxem, o sigui, hem de continuar amb la mateixa força i el Pla Bastió coordinat per part de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de totes les policies, el CAMPAI i les diferents accions que es van desenvolupant, doncs ens ajudaran a continuar consolidant aquesta situació de millora, però que et dic que no implica que ens relaxem. I a més, altres modificacions també legislatives, hem treballat ja amb el Govern de la Generalitat i amb el Grup Parlamentari Socialista, precisament per també aquells locals que generen problemes i que els hi hem sancionat reiterades vegades, els hi puguem extingir la seva llicència d'activitat, per tant, que deixin, quan compleixin les seves sancions, que deixin de poder continuar amb aquesta activitat. Jo crec que són molts elements, al final, els que ens han d'ajudar a revertir aquesta situació. Ho aconseguirem, ho vaig dir, o sigui, no ens aturarem, no baixarem els braços, serà lent, però li estem donant la volta i aquesta és la millor de les notícies.
Això pel que fa a seguretat, també pel que fa a la neteja, s'ha començat ja a desplegar la segona fase d'aquesta nova contracta. Què suposa aquest desplegament d'aquesta nova contracta de neteja, que ja hem pogut veure pel carrer doncs, camions, contenidors que s'han anat instal·lant, una mica com estan en tot plegat?
Bueno, la veritat és que aquesta nova contracta era una necessitat, perquè a més teníem una contracta amb un temps de caducitat que ja feia que la prestació del servei no fos l'òptima. És veritat que hi ha camions, hi ha més recursos, hi ha més contenidors, hi ha més serveis, hi ha una aposta important per tot el tema de l'aigua, però també és veritat, i ho haig de dir, que en aquests primers mesos de desplegament d'aquesta nova contracta no estic satisfet de com s'està prestant aquest servei per part de l'empresa i, per tant, el que estem fent és fer un seguiment més acurat, perquè entenem que una contracta que es fa nova i que a més s'incrementen els recursos precisament per tenir un millor servei, el que no pot ser és que tinguem la sensació de que aquest millor servei no s'està prestant. Per tant, content del desplegament, content de la necessitat de tirar endavant aquesta contracta, content dels professionals que estan fent la seva feina, però molt atents i a sobre de l'empresa, perquè hi ha encara alguns serveis que considerem que no són òptims i, per tant, en les pròximes setmanes doncs hem de començar a veure aquesta millora real.
Ja per acabar, alcalde, també li volia preguntar una qüestió que en els últims mesos s'ha parlat molt, que és el futur poliesportiu municipal del barri de Santa Eulàlia.
I Gran Via.
I Gran Via, en el qual doncs, l'Ajuntament ha plantejat una transformació al voltant doncs, de la ubicació del Parc de l'Alhambra i el que seria doncs, adaptar doncs, al seu entorn. Aquí ens s'han vist veus contràries, en aquest cas, doncs, que en el seu moment es va fer una consulta ciutadana, que es van posar dues opcions sobre la taula, gasòmetre al Parc de l'Alhambra i va guanyar gasòmetre en aquesta consulta ciutadana. Una mica què tindria que dir-li aquestes persones i després això, què es planteja en aquest nou projecte amb el Parc de l'Alhambra com a ubicació?
Mira, jo crec que el tema de la consulta, el primer que la gent crec que tenia clar des d'aquell moment és que no era vinculant. Crec que no va ser una consulta, no es van explicar realment tots els condicionants tècnics i econòmics del que representa fer una opció i una altra. El meu compromís després d'una moció que va presentar el Partit Popular a finals de l'any passat va ser precisament identificar, més enllà d'aquests dos espais, un tercer que vam posar sobre la taula, identificar tècnicament què representa aquella inversió. Estem parlant d'una inversió de molts milions d'euros, estem parlant d'una inversió important pel barri, però que no ha de suposar que en 5 anys es torni a quedar obsolet, sinó que hem de treballar amb un poliesportiu de districte, Gran Via i Santa Eulàlia, i havíem de contemplar totes les opcions tècniques que ens facin prendre aquesta decisió. Mm-hmm. I és el que vaig fer. Vaig demanar als tècnics, grans professionals que treballen a la nostra ciutat, que estudiessin cada una de les ubicacions des de totes les possibilitats, fins i tot el tema de la mobilitat, l'accessibilitat, la situació als transports públics. I al final, després d'aquest estudi, després d'aquest esforç documental dels professionals de la funció pública que tenim a la ciutat, vaig prendre la decisió de que, primer de tot, el districte 3 necessita un equipament esportiu nou, uh-huh. i això és innegociable. Això no ens podem permetre el luxe de retardar més un compromís històric, que és veritat que és un deute que té el govern municipal amb aquesta ciutat, i un cop analitzats les diferents possibilitats, crec que l'opció més lògica, des de molts punts de vista, és l'opció del Parc de l'Alhambra, perquè a més ens permet guanyar 9.000 metres quadrats a zona verda. No és cert que perdrem zona verda, al contrari, la idea és poder ubicar el poliesportiu en una cantonada del parc per perdre la menys dels espais verds del propi Parc de l'Alhambra, però que aquesta part es vegi evidentment recuperada pel gasòmetro. La pastilla del gasòmetro es convertirà en una zona verda de gairebé 5.000 metres quadrats per incrementar l'espai del parc, i ens mengem, per tant, o sigui, passem per sobre del Bisbe Berenguer, de Prytanis, i arribem fins al Milagros Consarnau per convertir aquells espais no només educatius, sinó de residència de gent gran, amb un espai verd més amable. Arribem fins i tot a la plaça Francesc Macià, a prop vostre, perquè sigui també un espai més amable i no tan dur com és ara, que si sortim al carrer tindrem 4 graus per sobre de la mitja. Per tant, el que estem dient és que volem un equipament esportiu que presti servei als dos barris, un equipament esportiu modern, un equipament esportiu que amb les noves tecnologies i amb la capacitat arquitectònica es pot fer amb moltes condicions sense perdre tant de verd, i que la resta del barri també es pugui beneficiar. És aquesta l'aposta, és el que li estic explicant als veïns, és el que estem explicant a diferents reunions, és el que explicarem als diferents equipaments amb una publicitat i amb una informació que crec que és important que la tinguin els veïns, perquè al final el més important, no oblidem, que és que el districte 3 necessita un equipament esportiu amb urgència i no podem demorar més aquesta situació.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. David Quirós, alcalde de l'Hospitalet, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i seguirem parlant en d'altres ocasions de l'actualitat de la ciutat.
Molt bé, que vagi moltes gràcies a vosaltres.
I seguint informatiu, i parlem ara de Plaudite Teatre, que ja ha posat punt final al seu taller d'estiu de teatre després de 2 setmanes intenses de feina. El passat divendres van representar una adaptació de l'obra L'Òpera dels Tres Rals al Centre Cultural Santa Eulàlia amb la participació d'una trentena d'infants i joves d'entre 5 i 18 anys.
En només 2 setmanes, els joves actors i actrius del taller d'estiu de teatre de Plaudite Teatre han muntat, preparat i escenificat una obra des de zero. Es tracta de l'activitat que any rere any organitza la companyia i Escola d'Arts Escèniques com a casal d'estiu. Hi participen tant alumnes del centre durant el curs com gent que mai abans havia pujat a un escenari. L'objectiu és que infants i joves de la ciutat s'uneixin per actuar i normalment en una representació de teatre de pensament crític.
Des de la intergeneracionalitat, o sigui que podem ajuntar alumnat des de molt petit fins a joves, de molts llocs diferents de la ciutat, de molts centres educatius de la ciutat. Jo crec que una mica la singularitat és aquesta, no? Una singularitat creativa, però també una singularitat de ciutat, no? De fer ciutat.
Enguany, els participants del taller, amb l'ajuda dels professors, han adaptat l'òpera dels Tres Rals, una obra musical alemanya de 1928, escrita per Bertolt Brecht, que vol ser una crítica del capitalisme.
2 setmanes així per fer una obra de 40 minuts sembla poc, però hem estat intentant, hem estat adaptant una obra que és l'Òpera dels Tres Rals i ha quedat molt diferent, però ha estat una experiència molt bona perquè hem pogut conèixer gent, pensar per nosaltres mateixos, perquè això són idees de 30 persones juntes fusionades en una sola obra.
Aquesta obra ha sigut una mica un treball en grup. Hem posat idees fins que ha quedat això.
Vam fer una adaptació bastant adaptada i doncs, vam com ajuntar idees i després vam anar com fem un col·lage de tot el que se'ns acudia.
Em sembla bastant bonic perquè fas com unes amistats molt boniques i doncs això que fas teatre, tu passes bé i és un teatre meravellós.
El passat 3 de juliol va ser l'estrena de l'obra al Centre Cultural Santa Eulàlia i amb aquest gran final, Plaudite Teatre baixa el taló fins al setembre, quan tornaran amb nous cursos.
La Festa Major de la Florida ha omplert aquests dies els carrers del barri d'activitats culturals, lúdiques i populars. La programació impulsada per la Comissió de Festes i les entitats del barri ha reunit centenars de veïns i veïnes en una celebració pensada per tots els públics.
4 dies d'ambient, de xerinola i de molta gresca. Els carrers de la Florida s'han omplert de gom a gom per celebrar la Festa Major d'enguany.
Del barrio toda la vida y me gustan las atracciones, los chiringuitos y la música que ponen.
Lo que más me gusta de la feria pues es el ambiente, el poder quedar con los amigos, montarme en los cacharros. Me
encanta el baile, las sardanas que también las he bailado muchísimo, mucho.
Como el ambiente, me gusta las tiendas de diferentes cosas.
Le da una vida al barri, se da una miqueta d'alegria i està molt bé.
La Comissió de Festes del Barri destaca que és important oferir activitats per tot tipus de públic i remarca la importància que tenen les entitats.
És que unes festes majors sense entitats no seria una festa major, no podríem fer-les, són les entitats les que fan coses, no? Capgrossos, Diables, tenim una entitat aquí que fan baix indis, diumenge per la tarda són entitats que ballen, entitats andaluses, entitats bolivianes, vull dir que sense ells no es podria fer una festa major.
Un dels plats forts és la trobada de gegants i capgrossos. Enguany, la colla Els Capgrossos de la Florida celebra els seus 25 anys amb un reconeixement a la Guàrdia Urbana.
Amb aquests 25 anys nosaltres teníem fer un reconeixement a la Guàrdia Urbana d'Hospitalet. I avui batejarem el Sargento Tomàs, que és l'1, 2, 3 que tenim, que el tenim per aquí. Avui el batejarem amb un capgròs nou que tenim, tota la imatge d'ell.
Una festa marcada pel civisme i la pluralitat que dona èmfasi al teixit associatiu del barri i a les persones que hi formen part.
El Centre Cultural La Bòbila ha acollit aquest cap de setmana un nou concert al Terrat impulsat per Bestiar Universal. Els assistents van poder gaudir d'una tarda de música en directe.
Els concerts al Terrat del Centre Cultural La Bòbila van tornar dissabte de la mà de Bestiar Universal. En aquesta ocasió el cartell comptava amb dues actuacions, Kinder Viguana i Gin Stay. Els primers a pujar a l'escenari havien de ser Kinder Viguana, però una indisposició mèdica del seu bateria va obligar el grup a suspendre el concert i el seu debut en directe haurà d'esperar.
Fem un estil, no tenim encara cap gravació i avui tampoc ho podrem fer-la, sembla ser, però fem una barreja de músiques d'arrel, entre el soul, músiques anglosaxones, músiques negres, bàsicament, però amb un punt contemporani i estrany que normalment no està en les bandes de soul o de funk.
Amb aquest canvi de plans, Gin Stay va assumir tot el protagonisme de la batjada. La banda va oferir un concert en què va combinar el jazz rock fusió amb les influències de la música progressiva que defineix el seu so.
Combinem molts elements i molt una part de progressiu, o sigui, molts canvis de... Bueno, hi ha molts canvis dins dels nostres temes. Són temes orgànics, que diem, que van evolucionant. No és com la típica estructura A, B, B, C, A, saps? És una música diferent, sí, sí. No hi ha ningú que faci el que nosaltres fem. Llavors, clar, ja estem en una edat que fem el que ens agrada. I clar, quan tenim coneixements i tenim experiència, doncs això, desenvolupar per poder oferir una alternativa a la gent.
Enguany, els assistents van respondre amb una bona acollida i van gaudir d'una nova edició dels Concerts al Terrat, una iniciativa que continua omplint de música les nits d'estiu al Centre Cultural La Bòbila.
Comença la segona onada de calor de l'estiu amb temperatures que podrien arribar als 40 graus durant el dia en alguns punts de Catalunya, sobretot a les comarques interiors. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill de 5 sobre 6 per aquest nou episodi de calor intensa que afectarà arreu del territori. Al litoral, però, el grau de perill màxim serà mitjà per dimarts, de 12 del migdia a 6 de la tarda. Es preveu que entre avui i dijous es puguin arribar a registrar temperatures entre 8 i 9 graus per sobre de la mitjana, sent dijous el punt de més intensitat de la bombolla càlida, tot i que l'episodi de xafogó i calor intensa podria durar fins a 2 setmanes. La segona onada es consolida després de l'episodi de finals de juny que va afectar molts països d'Europa. Ahir la ciutat va viure un moment històric amb el pas del Tour de França per la carretera de Collblanc, on veïns i aficionats van gaudir del moment i on també van participar en un repte solidari amb bicicletes estàtiques al Parc de la Marquesa.
El Tour de França ha fet història aquest diumenge amb el seu primer pas per l'Hospitalet. Centenars d'aficionats s'han concentrat a la carretera de Collblanc per veure de prop el gran grup que ha travessat la ciutat poc abans de les 5 de la tarda. Coincidint amb aquesta jornada històrica, el Parc de la Marquesa ha acollit un repte solidari amb desenes de bicicletes estàtiques. L'objectiu era sumar entre tots els participants els 3.338 quilòmetres del recorregut del Tour de França 2026. Cada quilòmetre completat s'ha convertit en un euro de donació al centre educatiu Esclat, una entitat de Bellvitge que treballa des de fa més de 40 anys amb joves en risc d'exclusió social. L'acció ha mobilitzat nombrosos veïns i aficionats al ciclisme que han volgut aportar el seu granet de sorra aprofitant el pas de la cursa per la ciutat. Una iniciativa que ha combinat esport, participació ciutadana i solidaritat.
Doncs he vingut a veure el Tour amb els meus pares i un amic de l'escola i bueno, hem vist això i m'ha vingut ganes de pedalejar.
Primero por la iniciativa, luego porque soy del FUM y porque me gusta.
No, vine por la mañana para hacer la ruta, pero no alcancé. Y vine con mi hija para que vea la carrera por primera vez y le encantó. Y decidimos quedarnos aquí.
Es que vivimos por aquí, por el barrio, y bueno, como pasa el Tour de Francia justo abajo de casa, pues era una oportunidad de venir a pasar el momento aquí. Oye, nunca había pasado tan cerca de mi casa que viviendo aquí, es una locura.
La jornada ha deixat imatges poc habituals a l'Hospitalet, convertida per unes hores en escenari d'una de les competicions esportives més seguides del món. Una festa del ciclisme que ha omplert els carrers d'aficionats i que ha servit també per donar visibilitat a una iniciativa solidària amb impacte al territori.
El pas del Tour de França ha fet que molts habitants de l'Hospitalet miressin cap enrere amb nostàlgia, quan la ciutat era la seu d'una de les proves més importants del calendari, el Critèrium Ciclista de l'Hospitalet.
La relació de l'Hospitalet amb el ciclisme de competició és llarga i històrica. Més enllà del pas del Tour de França, fa només 3 anys, el 2023, va ser la Vuelta a Espanya la que va passar per la ciutat, concretament pel barri de Bellvitge. I és precisament aquest barri el que també acull una cita anual, cada 11 de setembre, la cursa ciclista de Bellvitge. Però si parlem de ciclisme i de l'Hospitalet, és inevitable pensar en el Critèrium, una competició que durant 35 anys va reunir els millors corredors espanyols. Només cal repassar alguns noms del seu palmarès per entendre la dimensió que va arribar a tenir. Alejandro Valverde, Carlos Sastre, Óscar Pereiro, Purito Rodríguez, Roberto Heras, Óscar Freire, Abraham Olano, el Chava Jiménez o un tal Miguel Indurain. Ciclistes que, sens dubte, formen part de la història de l'esport espanyol. L'última edició del Critèrium es va disputar el 2010 i va deixar l'Hospitalet orfe d'una de les grans cites del calendari ciclista estatal. Avui sembla molt difícil que la ciutat recuperi una prova d'aquest nivell. Per això, de moment, només ens queda recordar aquells dies en què l'Hospitalet es convertia en la capital del ciclisme espanyol.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els dos sindicats majoritaris a l'Hospitalet en l'àmbit educatiu, USTEC i Comissions Obreres, han fet balanç de les reivindicacions aconseguides i reflexionen sobre com han d'avançar les negociacions. Tot plegat. I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els dos sindicats majoritaris a l'Hospitalet en l'àmbit educatiu, USTEC i Comissions Obreres, han fet balanç de les reivindicacions aconseguides i han reflexionat sobre com han d'avançar les negociacions, tot plegat després d'un curs marcat per les mobilitzacions i les vagues dels docents. Una adaptació de l'òpera dels Tres Rals posa punt final al taller d'estiu de Plaudi de Teatre. En dues setmanes, els joves actors i actrius han muntat, preparat i escenificat una obra des de zero, tot plegat amb l'objectiu que infants i joves de la ciutat s'uneixin per actuar dalt d'un escenari. Després d'alguns dies de treva amb una calor més controlada, torna una nova onada de calor que s'allargarà gairebé durant tota la setmana. Segons les previsions del Meteocat, les màximes es mouran entre els 33 i els 38 graus a casa nostra. En aquest context, Protecció Civil demana extremar les precaucions. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.